A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
És dilluns, fa una setmana hi havia ple municipal. Segurament un dels plens més, oi? Òscar Ortiz, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Ja no només des del punt de vista d'espectador, sinó des del punt de vista de regidor, que ja va assistir a un d'aquells plens que dius, caram, quina situació més, més intensa que viscores d'ara. Des de l'espectador que és per primer cop regidor en un ple en què passen coses així, com ho veu el representant de la CUP?
Bueno, ara ja portem la CUP dins del consistori d'aquí de Sitges, doncs, que podem dir un any i mig. Ja estem doncs, gairebé apropant-nos, d'aquí 6 mesos ens aproparem a el que és l'equador de la legislatura, i realment doncs, això ja ens dona suficient temps com per anar veient com funciona un ajuntament, com són les dinàmiques d'un ple. A vegades doncs, hi ha plers una mica més avorridots, d'altres més interessants, com pot ser aquest últim. Ja vam viure, si més no, al principi de la legislatura, al cap de pocs mesos, també al novembre del 2011, un ple on s'hi aportaven també ja les ordenances fiscals, després més tard es va també aportar el pressupost, com es farà ara, i per tant ja vam poder tenir una primera impressió sobre el tema de les taxes, els impostos, el com ordenar tot això, el com gestionar-ho, i per nosaltres està sent doncs, una experiència bastant o molt interessant, perquè clar, pots fer feina pel poble i molt maca. El que passa que també amb certes dificultats que hem anat puguent tenir, perquè doncs, tens una responsabilitat a les mans i has de prendre unes decisions doncs, encertades i una mica doncs, amb la línia amb la qual et presentaves no et pots sortir gens de la teva línia amb la qual doncs, has volgut que la població confiï en tu.
Quina sensació té després d'aquest any i mig, Òscar Ortiz, de com funciona la vida política i què li diu la gent o que li diuen els militants de la CUP sobre, veritablement, com es viu això des de dins?
Bueno, jo el que puc parlar ara doncs, com una visió personal, no? Quan tu et presentes com a candidat encapçalant una llista, ho fas perquè tens ganes de portar el millor que tu, de tu o el que bonament puguis o sàpigues doncs, cap als teus vilatans. No? També doncs, quan ets cap de llista d'una formació també és perquè hi creus i consideres amb aquelles idees. Però després de tot això, un cop entres, et trobes amb coses amb les quals doncs, tu imaginaves i quan ets dins llavors ja les veus, no? les coneixes, podríem dir, en persona no? o realment. I aquesta és una de les sensacions que em va sobtar més, no? Que podia imaginar-me on entrava, però és això, és una imaginació, és quan ets dins que comences a veure l'entramat d'un ajuntament, el que un municipi com Sitges doncs, pot arribar a exigir, pot arribar a obligar, perquè moltes vegades s'han de prendre decisions en certa manera obligades per un ordenament jurídic o per un procediment o diem-ne per un tipus de protocol que difícilment es pot trencar, tot i que tingui sempre unes esquerdes, i és en allà on hem d'anar a buscar doncs, les alternatives, on hem d'anar a buscar doncs, les maneres diferents de fer o, si més no, que és el que a nosaltres sempre ens agrada d'anar a buscar, que cobreixin més o puguin anar més a favor dels interessos col·lectius i dels qui més ho necessiten o més desafavorits, perquè diguem-ne que són els criteris generals amb els quals ens volem bellugar, que no es pugui fer doncs, accions o prendre decisions només en benefici d'un petit col·lectiu. Vull dir, hem de mirar de que tot el poble de Sitges i tot el municipi en surti beneficiat i si hi ha escletxes a aprofitar, doncs poder-les aprofitar en aquests procediments i en aquest ordenament jurídic que moltes vegades entenem que sí, que obliga a prendre decisions de la manera que es prenen.
Vist d'aquesta manera i sense que es pugui interpretar amb tendència la pregunta, s'entén més a qui ha manat i s'entén més a qui mana?
No sé si és ben bé així, però es relativitza a vegades algunes de les qüestions. No és que se li tregui importància, però llavors tens una informació o un punt de mira que, com et dic, des de fora no el tens.
Ho poso més fàcil. És més difícil del que sembla o del que pugui semblar a molta gent, això d'estar en un ajuntament?
estar en un ajuntament com a càrrec electe és una qüestió complicada i és també una qüestió recomanable per tothom, perquè si tu et sents Sitges, tens vocació de fer coses pel teu poble, és un lloc en el qual doncs, fins i tot recomanaria de passar-hi. El que passa que evidentment doncs, és una responsabilitat tant si estàs en el govern com si estàs en l'oposició, perquè a fi de comptes tots som de Sitges, Sitges és de tots i tots hem de treballar per Sitges. Per tant, es fa complicat estar allà, però també és molt gratificant.
Paradoxalment, sí. Òscar Ortiz pot copsar també com molts altres sitgetans que la percepció de, com a mínim, alguna part de la ciutadania és que la feina d'un ajuntament no és la que sembla que ara ens estigui dient l'Òscar Ortiz, que no sembla tan difícil o que no sembla tan complexa o que no sembla tan, no sé si dir, entregada.
Jo crec que estar treballant pel teu poble des d'un ajuntament, jo no ho trobo gens fàcil, eh? A part les administracions locals
estan... Hi ha aquesta sensació per això?
Sí, una mica sí, però sobretot per això, perquè també moltes vegades l'ordenament administratiu deixa relegat en l'últim esgalafó el que és l'administració local dels ajuntaments, i molts ajuntaments es troben lligats de mans doncs, per un ordenament jurídic que els imposa la manera de com s'ha d'actuar. Per això dic que ja és aquí on te recau la dificultat, d'anar buscant aquelles escletxes, perquè sempre hi són també, no? No podem tampoc acceptar ni tampoc podem creure els discursos o els que postulen que l'ordenament jurídic és el que és i això és un aspecte tancat i d'aquí no podem sortir. No, les lleis hi són i serveixen, però són interpretables. De fet, una llei és això, és un redactat que no et diu exactament el què, sinó que és un redactat en el qual tu hi has d'arribar a fer unes interpretacions. D'aquí el joc dels judicis, no? En el cas de les lleis, que hi ha un qui defensa i un altre qui, vull dir, un defensa una part, un altre defensa una altra, la part del defensor, l'acusador, però és un joc d'interpretació de lleis i de raonaments d'aquest text. Per tant, nosaltres el que no acceptem és que moltes vegades hi hagi un discurs de ens hem de cenyir a les lleis tal i com estan redactades. Bé, un redactat té interpretacions i per tant doncs hem de treballar també buscant aquesta escletxa que ens permet l'ordenament jurídic.
Ara que heu passat un any i mig, diguem-ne, d'immersió en la vida real de l'interior de l'Ajuntament, fins a quin punt alguns dels plantejaments de la CUP en les passades municipals poden arribar a encaixar o a desenvolupar-se dins d'aquesta realitat interna de l'Ajuntament? O sigui, hi ha coses veritablement que són més difícils de les que semblen en la vida real com per haver-les proposat en el seu dia.
Sí, és el que, bueno, és el que estem dient. Hi ha coses en què les dificultats són més grans, però no hi és l'impossible. De l'impossible doncs, no n'hi ha res, perquè, com dic, sí, tot és a base d'ordenament jurídic, però les lleis també estan per canviar-les. Per això tenim doncs, també una cambra al Principat, que és el Parlament, des d'on s'elaboren lleis, es modifiquen lleis, es deroguen lleis, doncs, bueno, és aquí on s'ha d'anar també treballant, no? És a dir, que el Parlament faci unes lleis o ordeni d'una manera el sistema administratiu que no colli o no tenqui en banda en moltes ocasions com succeeix a les administracions locals, en aquest cas els ajuntaments. Per tant, això donaria més màniga a que des dels consistoris es pugui treballar agafant bé les realitats i sensible amb les realitats que demana un municipi, perquè no ens podem trobar amb una qüestió, sense citar exemples en concrets, en les que un municipi necessiti d'unes resolucions més encertades o més properes a lo que la seva realitat o la seva exigència com a poble demana i que per un ordenament jurídic, per unes lleis, no es pugui progressar en aquests aspectes. Això ho considerem, doncs, no ridícul, però absurd. Mm-hmm. Absurd que et vegis tan lligat de mans
de tota manera, però en el dia a dia el ciutadà li exigirà a l'Ajuntament que resolgui coses.
Sí, sí.
I allò, no m'expliquis la llei com està. Arregla'm això que passa, no?
Sí, sí, no, i és que el ciutadà és a per qui estem, és que hem de treballar pels ciutadans. Els ciutadans paguem impostos, aquests impostos s'han de gestionar, s'han d'intentar gestionar de la millor manera, i el poble exigeix i demana. I quan dic el poble, em refereixo a les sitgetanes i els sitgetans i al territori, a les necessitats, a l'economia que tinguem a Sitges, als seus comerços, al seu sector turístic, amb aquest model de turisme que tenim, les seves infraestructures, unes infraestructures que no depenen de l'Ajuntament, però que evidentment el consistori ha de tenir relació amb el seu gestor o propietari, sigui qui sigui, i etcètera, i tot un llarg etcètera de feines que fan complexa la tasca del, podríem dir, polític polític local, tot i que a mi no m'agrada parlar de polítics, perquè doncs, també hi ha hagut tot un seguit de personatges en la política. Ja parlo a nivell del Principat i de nivells més generals com l'Estat, o sigui, que fan
no sé,
que la figura del polític a vegades sigui doncs, menys tinguda pel ciutadà.
De tota manera, algú pot pensar que entreu en conflicte. Sou un polític?
Sóc un polític, ara que...
Que recela de la pròpia classe política tal i com s'estableix ara en la seva forma de funcionar, molt sovint?
Sí, jo suposo, sí. Jo suposo que com jo n'hi ha molt d'altres.
És a dir, esteu dins d'una olla, però l'olla tampoc us entusiasma massa en la seva forma de funcionar.
Correcte, és el que expressava al principi de l'entrevista, no? Que t'imagines moltes coses quan ets fora, en condició o etiqueta de ciutadà que tenia fins al juny del 2011, i de cop i volta em trobo a partir del juny del 2011 amb totes les ganes de ser-ho, amb una etiqueta de ciutadà i evidentment regidor.
Amb una condició nova.
I regidor a l'oposició, amb el que et comento, és a dir, amb un sentiment de responsabilitat absoluta cap al meu poble, que Sitges també.
L'any passat advocàveu per uns pressupostos participatius.
I seguirem advocant.
Què ha passat entre l'any passat i aquest any?
Bé, ha passat que com a punt d'inici nosaltres plantejàvem aquesta proposta de pressupostos participatius, una proposta ambiciosa, gairebé no ho era, però gairebé de màxims, d'anar-hi ja en aquest exercici del 2013, i ens vam trobar amb una nova majoria que evidentment amb el resultat dels seus vots ens van tombar la proposta. Nosaltres, tossuts de mena, doncs hem seguit intentant treballar perquè considerem que és just...
En aquell moment amb una certa esperança de poder recuperar-la, no?
Sí, no,
és a dir,
això...
una certa intenció de dir, bé, aquesta vegada no, però intentarem prendre'ns-ho més temps, etc.
Sí. Tot i ser tossuts de mena, no per només per tossuderia, per dir, volem que els pressupostos siguin participatius, sinó que considerem que els pressupostos participatius són una molt bona fórmula perquè la població pugui intervenir en el que seria la distribució o la destinació final de la inversió dels seus tributs, dels seus impostos que com a ciutadans paguem i que, per tant, doncs, hi han de poder-hi dir alguna cosa. No només hi han de poder dir alguna cosa doncs, pagant a la finestreta quan es rep el certificat de l'avís de pagament, o cada 4 anys anant a votar i dipositant la teva confiança amb el qui som amb els representants polítics de la vila.
En quins àmbits d'actuació? En tots?
No, evidentment, la nostra proposta de pressupostos participatius no és en la totalitat del document del pressupost. El document del pressupost és el document bàsic de l'Ajuntament, és el qui marca les inversions, les despeses i tota la gestió dels diners que com a consistori hi pot haver-hi. Per tant, a la totalitat no ho demanàvem, ni ho seguirem demanant a la totalitat. És, qui cregui que la CUP ha demanat participació en els pressupostos a la totalitat, que es miri bé les teories dels pressupostos participatius que s'apliquen a moltes poblacions i en molts llocs, i ara no només aquí, sinó també a d'altres llocs d'Europa i d'altres continents, i veurà que no es pot aplicar al 100% perquè no és viable. Podria ser viable si, diem una altra vegada, aprofundim en l'ordenament jurídic, aprofundim en les maneres de com es treballen els pressupostos i potser sí que es podria arribar a una totalitat del 100%, però això sí que és realment una utopia. Nosaltres ho volem aplicar-ho en un tant per cent. En quin tant per cent? Bueno, nosaltres estem treballant dins l'àmbit del que es diu la Comissió Especial de Comptes, on ens hi trobem tots els grups municipals representats en el consistori. És en allà on la CUP volem començar a posar damunt de la taula o a abocar aquestes idees i aquest projecte o aquest, diem, un ideari de com han de ser uns pressupostos participatius, però amb l'aportació de tots els grups municipals. Volem que aquí estiguem tots despertos, que ningú vulgui defugir.
En aquell moment ningú va expressar una negativa, si no un xam parlarem. Se n'ha parlat?
Sí, com dic, ens reunim amb les comissions especials de comptes i en allà doncs anem veient passes endavant, molt a poc, però passes endavant. No ens satisfà potser els tempos del calendari que ens hem marcat, tot i que tampoc són els definitius. Això no vol dir que tinguem que anar-nos en aquell calendari, podem doncs, forçar una mica, negociar, treballar-hi, i llavors doncs, potser aconseguir uns pressupostos participatius abans. Amb tot això, nosaltres, com que estem dins d'aquesta Comissió Especial de Comptes i, per tant, doncs, anem fent feina, estem treballant en un projecte que permetria que durant el primer trimestre del 2013 ja puguem encetar una experiència perquè en el 2014 puguem estar parlant ja d'uns pressupostos participatius en el tant per cent que pertoqui. Mm-hmm. Si és només un 5% del pressupost total, un 5%. Si assolim un 8, un 8. Si assolim un 12, un 12. Això s'ha d'estudiar de manera curosa. Si només en un capítol i en la resta no. es pot parlar de moltes maneres, o en percentatges, o en capítols,
és una proposta
en partides concretes, vull dir, és tot, tot és un ventall transversal i ampli, que és la manera amb la qual nosaltres creiem que és còmode de treballar en un consistori. Per què? Perquè és l'administració local i és la que ha de ser més propera i més planera al ciutadà i més pragmàtica.
És una proposta ben vista d'entrada?
Per nosaltres,
des d'un punt de vista de les reunions de treball, diguem-ne, que poder exposar això, creu Òscar Ortiz que pot tenir una certa sortida?
Som una mica escèptics.
Per?
Som una mica escèptics perquè veiem una mica el sí, però ja ho veurem. Clar, sí, ja ho veurem. I ens anem reunint amb comissions especials de comptes, tampoc no és que se n'hagin celebrat moltes, se n'ha celebrat una, que era la que encetava tot el treball, la que posava damunt de la taula del grup municipal les seves intencions. Ara, doncs, aquestes intencions s'han d'acabar de concretar en veure fins on està cada grup disposat a arribar, és a dir, quina línia té cada grup en aquest sentit, i és aquí on encara nosaltres ens veiem, doncs, una mica amb la incertesa de com anirà, perquè, clar, no hi ha marcada la línia de treball de manera encara, doncs, val, arribarem fins aquí, tots ens hem posat d'acord, ens hem consensuat que aquesta serà la línia fins on podem arribar, tenint en compte un estudi tècnic, l'ordenament jurídic, les intencions i els postulats de cada força, i, bueno, quan tot això avanci, doncs, veurem si podem deixar de ser escèptics com ho som ara. Mm-hmm. No som desconfiats, però, bueno, som una mica escèptics perquè estem veient, doncs, aquesta actitud de sí, hi anirem, però no cal córrer. No. Nosaltres ja, d'entrada, com dic, Vicenç, mirarem que en la propera comissió especial de comptes, o inclús abans, perquè tenim altres moments que són els òrgans col·legiats de reunió on ens podem veure els portaveus, com són juntes o comissions informatives, en les que volem presentar això, una proposta de tempos o de timing per el 2013, sobretot en aquest primer trimestre, començar ja l'experiència. I que puguem arribar a el que seria el novembre-desembre del 2013, amb l'aprovació inicial del pressupost 2014, on ja hi fos inclosa la participació ciutadana
en el que un percentatge específic
del pressupost. Exacte, en el que tècnicament fos viable i en el que s'hagués pogut acordar, i no només entre els grups municipals, que és el que nosaltres no voldríem, sinó entre els grups municipals i les sitgetanes i els sitgetans, que són els que també hi han de dir-hi el què en un procés participatiu que s'haurà d'engegar des de la regidoria pertinent que tenim.
En un moment d'urgència, com el que tenim ara, uh-huh, alguna reflexió en veu alta sobre l'IBI, sobre l'administració de tot aquest procés, sobre els serveis públics, el seu valor, el seu cost, etc, etc.
Aviam, nosaltres en aquest any i mig hem anat sempre sentint, per part dels qui han entrat, arrosseguem una motxilla molt grossa, per part dels qui els sortien, vostès aquesta motxilla no és tan grossa, o si més no, aquesta motxilla tan grossa ja la tenen finançada, per tant ja no pesa tant. Nosaltres hem estat en allà al mig d'aquest vaivé de, considerem, acusacions, perquè hi ha molts moments que en un ple el que estem veient és, no voldria dir un salsa rosa, però aviam, què ens portarà? Que ens portarà el fet de que un li digui a l'altre la motxilla que m'has deixat pesa massa i no m'agrada, i l'altre et digui, doncs, si no t'agrada és perquè els teus gustos no sé què, perquè tampoc és tan gran ni tan lletja. No ens portarà enlloc això. Llavors, nosaltres com a grup municipal observem això amb, doncs, no voldria dir amb certa pena, però sí que amb aquest desencís de dir això no ens porta enlloc.
La CUP creu, llavors, que hi ha una motxilla per això.
No, és que això és públic i notori, això està vist, vull dir, hi ha un informe trimestral de la morositat cada mes que diu quina és la morositat que l'Ajuntament té amb els seus acreedors, i és que, clar, vull dir, tot això és palpable i tot això es pot veure.
Dir, com dirien els gallegos, té motxilla de haver la aila.
Sí, igual que les megues.
Exacte, igual que
sí,
les megues.
Motxilla, sí,
el que, aila, el que no us agrada és que aquesta motxilla serveixi de què? D'arma?
D'escut, d'arma, de... Bueno, ara, mira, de vàlvula d'escapament. Ara em surto amb la motxilla. No, senyors, agafem les responsabilitats i tirem endavant i intentem treure el consistori endavant. Llavors, sí que és cert que l'actual govern treballa en aquesta línia, no? Doncs tirar el municipi endavant, fer la motxilla i el deute cada vegada més petit, però de quina manera? Doncs, bueno, em preguntaves sobre l'IBI, que és un dels temes estrella que n'hi ha ara, no? Mm-hmm. I perquè toca, perquè ara és el període del contribuent al que ve l'IBI, I a part, doncs, hem assolit ja una cosa, considerem, doncs, molt greu en aquest municipi, que és revisar el cadastre, que des del 94 no es feia. Llavors, una de les primeres preguntes que ja temps enrere vam llançar a tots els qui estaven allà, clar, la llançàvem la CUP cap a la resta de càrrecs electes, però què han estat fent governs i oposicions d'altres anys immobilitzats en aquesta revisió cadastral? Per molt que és una qüestió que també ve regulada des de lo que seria l'administració estatal, no és només competència local, aquí és el que diem, tornem a estar un altre cop en aquest entramat d'administracions que fan difícil la feina del polític local, dels ajuntaments. Però des del 94 no es revisava el cadastre aquí a Sitges. Nosaltres això, de veritat, ho considerem doncs un error o una mancança. No pot ser que Sitges estigués des de l'any 94 sense revisió cadastral, amb una realitat de Sitges com ha estat la urbanística o com ha estat la del sector de la construcció, en la que durant molts anys vèiem grues com a bolets. Vull dir, va haver-hi un temps que es deixaven de fer bolets, però cada vegada sortien més grues, saps? Ara és al revés, ni grues ni bolets. Bé, és al revés, no, ara està tot fotut, no? Però vèiem que hi havia una activitat, doncs, de la construcció molt alta, amb una revisió del cadastre completament desfasada, i aquí, per tant, Vicenç, què succeeix? Doncs que hi apareix una coseta que es diu l'especulació. Llavors, nosaltres això és una de les coses que hem vist que ho trobàvem molt malament. Llavors, celebrem que ara finalment s'estigui fent una revisió cadastral, però es fa just ara, en els moments de crisi, quan tot va mal dades, quan les coses anaven bé, que és quan en principi tot ha de tenir, doncs, un bon funcionament, no calia revisió cadastral, i ara sí. Bueno, nosaltres ho vam demanar-ho des del principi que estem a l'Ajuntament, que per quan una revisió cadastral, per quan una revisió dels tipus impositius de l'IVA, de l'IVA, i etcètera, tot això ho portàvem com a grup municipal. El que passa que ara ens hem trobat amb una manera de procedir de la nova majoria en la que, si em demanes el sentiment principal sobre aquest tema, doncs que cal reforçar la progressivitat en aquest impost, perquè el tipus impositiu és un i és el mateix per tots els tipus de, diguem-ne, d'immobles, no? O almenys així sembla ser de les explicacions que es donen i de la documentació que ens arriba. No hi ha diferència de tipus, de tant per cent, si és immoble buit, si és immoble primera residència, si és solar, si és magatzem, si és local, si és no sé què. Llavors ens ho aplicaran de manera lineal, com es diria, no? No sóc un gran expert, no sóc expert en impostos, finances, vull dir, intento explicar-me el que més bonament sé, però diuen és una aplicació de tipus lineal, no? Doncs no ens agrada a nosaltres el tipus lineal, ens agrada el tipus progressiu. Llavors, amb l'IBI, aquí a Sitges, la CUP el que denuncia és que falta reforçar la progressivitat amb l'IBI.
Perquè des del punt de vista de posicionament, diríem, esclar, suposo que partint de les paraules de l'Òscar Ortiz, la CUP no és que estigui a favor de la revisió cadastral, sinó que la considera inevitable?
No, ho considerem necessari.
És necessari, que,
justament, una revisió cadastral és necessària cada X temps, no cada 24 anys. Potser cada 4, cada 5 o cada 10.
Mm-hmm.
Més enllà dels 10 anys...
Però és a dir, ara l'haguessin feta?
Si la CUP governés, haguessin fet una revisió cadastral. Perquè és que és el que diem, com podem estar un municipi com Sitges, a primera línia de mar, de la costa catalana, zona turística, amb una indústria de la construcció pujadíssima com estàvem, sense una revisió cadastral, fent la... amb el perdó de la paraula, però... molts fent la trampa com es feia, gràcies a què? A que es podien escudar amb els valors cadastrals que n'hi havia, no? I després, aquests valors estan molt per sota dels preus de venda o els moviments, diem-ne, o els euros que es bellugaven en aquest negoci. Aquí hi apareix la paraula, com he dit, ja sé que és gros dir-ho, però és l'especulació. I no ens podem posar les mans al cap,
o sigui,
quan sentim que a Sitges hi ha hagut especulació.
O sigui que podem dir que va haver un moment en què els sitgetans pagaven un IBI que no corresponia?
No tots. Devia haver-hi sitgetans que pagaven un IBI que no corresponia. Per tant, d'aquí el bo de tenir una revisió cadastral posada al dia. Per què? Perquè és la manera més justa de que tothom estigui on li pertoca.
Parlàveu de la progressivitat. Si us diguéssim a canvi el que es diu, que des del punt de vista de l'oficina del cadastre no es pot anar tan, no es pot filar tan prim, per dir-ho d'alguna manera, i saber si aquest pis s'ocupa, si no s'ocupa, si aquest local tal, tal, i per tant això tampoc hores d'ara es pot considerar.
Sí, és complicat perquè hi ha mancances de reglaments.
Tenint en compte ja el que han dit molts sitgetants sobre les errades, diguem-ne que els propis inspectors del cadastre, quan han vingut a mirar-s'ho tot plegat, doncs després que si el titular d'allà no apareix i on apareix el 50% i tal, i totes, deixant de banda totes aquestes errades, és un procediment tan complex que sembla que no permet massa la progressivitat, no?
No ho veiem així. Sí que és cert el que comentes al principi, no? De que hi ha factors externs o inputs que dificulten de tenir una revisió del cadastre molt, molt fil per randa, perquè doncs, no es fa viable o no es fa factible pels factors que em comentaves, però si n'hi ha factors d'aquests que són superables, amb una voluntat de posar-s'hi a treballar, doncs segur que es podrien arribar a reduir. Són molts els factors que incideixen negativament, però també són molts els factors que es poden convertir en una incidència positiva. Després, una altra de les qüestions negatives en aquest sentit, i aquí sí que potser és per una manca de, ja més de voluntat i no pas d'un sistema que genera doncs, factors negatius, és la manca de reglaments que puguin dir-te a tu com a gestor de la cosa pública que es considera un habitatge buit, que es deixa de considerar, què és això o què és l'altre. Vull dir, reglaments que defineixin les coses. I els reglaments que defineixin les coses no van en contra de les lleis actuals i d'aquest ordenament que regularia les revisions dels cadastres, els IBIs i tots els impostos que afectin els béns immobles.
Dins d'aquesta progressivitat, us afegiríeu aquesta carta que van presentar associacions de veïns amb la voluntat de negociar amb l'Ajuntament una rebaixa del coeficient multiplicador per l'IBI de l'any que ve?
Ens hi afegiríem, però també ens hi afegiríem perquè evidentment el que estan demanant aquests ciutadans de manera organitzada en plataforma, que això és molt bo, això és molt saludable, que els sitgetans anem cada vegada despertant-nos i veient que les coses que ens afecten no les podem deixar passar per alt, és a dir, ens hem d'organitzar en plataformes, amb associacions de veïns, aquells barris que encara no la tinguin, hem d'afavorir la participació de totes les sitgetanes i de tots els sitgetans en les qüestions de la cosa pública perquè ens hi afecta, perquè és de tots, el municipi no és només d'uns quants. Jo crec que per sort hi ha aquesta apreciació general en la societat de que la cosa pública ha de ser qüestió de tothom, però no tothom a la veritat s'implica. Llavors és bo que estiguin naixent o estigui havent-hi gent que de manera organitzada es presenti en un ple, vingui i digui: som la plataforma en defensa de tal cosa i el que ens agradaria o el que creiem ètic o bé per l'interès general de tots els ciutadans és això, això i això i això, com a punt de partida posem-nos-hi a treballar. Això és molt positiu. I quan estàs de regidor allà assentat, si tornem a parlar de l'experiència personal del principi de l'entrevista, a mi em gratifica molt, a mi m'agrada molt de dir: bé, hi ha gent de Sitges que s'interessa per les qüestions, que no només haguem de ser els qui portem l'etiqueta de polítics, els qui estiguem allà posant-nos les mans en les coses.
Algú altre us diria: bé, si et toqués en tu, també t'agradaria?
Si em toqués a mi
si tu estessis manant, també t'agradaria que et passés alguna cosa així?
Sí, perquè evidentment, tot i entendre i tot i saber que aquella persona potser ve amb unes intencions de crítica cap a la meva acció de govern, haig d'entendre sempre les crítiques amb una manera constructiva, cap a un positivisme de dir: doncs potser sí que estic fent les coses com a la gent no agrada o com a la gent no els hi fa anar bé, i vaig a mirar de buscar aquella escletxa amb la qual puc anar a treballar i fer que la ciutadania no hagi de potser aguantar un tipus impositiu tan elevat si estem en una situació amb la que estem. Parlant concretament del tema de l'IBI, però això és extensible a tota una acció de govern. És a dir, un batlle ha de veure amb bons ulls la presència dels seus ciutadans, tant si és per criticar-ho com si és per elevar la seva acció com a batlle o com a govern. Per tant, davant de la pregunta que em fas, entenc que si, per exemple, la CUP estiguéssim en el govern i hi haguessin queixes dels ciutadans, doncs, evidentment, has d'estar obert a entendre la seva queixa i a mirar de posar-hi una possible solució o entesa a aquella qüestió.
Eliminaríeu o reduiríeu alguns dels serveis que dona l'Ajuntament a hores d'ara?
Així, tal, ara mateix, amb la informació de la que disposo, Vicenç, es fa difícil respondre't aquesta pregunta. El que sí que no eliminaria, i veient l'any i mig en el que portem dins, són serveis que considerem que un municipi hauria de donar i que són bàsics. Per molt que hi hagi, tornem-hi una altra vegada amb aquest ordenament, per molt que hi hagi una llei que digui certs serveis no són d'obligat compliment o d'obligada prestació per un municipi. Bueno, jo hagués prioritzat d'una altra manera. No jo, la CUP. Haguéssim prioritzat d'una altra manera.
Sense renunciar-ne a cap?
Com et dic, amb la informació amb la que encara tenim, potser ara no t'ho puc dir, potser d'aquí uns mesos veus que hi ha un servei que dius, pots prescindir d'ell. Però és que abans de prescindir d'un servei, la decisió no crec que l'hagis de prendre també unilateralment. Perquè en aquell servei hi ha uns usuaris al darrere i per tant si hi ha un tancament d'un servei hi haurà uns afectats i has de mirar una miqueta, doncs bueno, si a vegades no dona un rèdit econòmic però dona un rèdit social al doble o al triple del que pot suposar l'econòmic, també ho has de tenir en compte això. Els serveis, jo crec, des de la CUP creiem moltes vegades que els serveis no s'han de per què tancar per una inviabilitat econòmica. Pots mirar de suplir les despeses i el cost de mantenir un servei obert, ho pots suplir traient diners d'una altra banda, no creant partides que en temps de crisi o en conjuntures donades doncs no són necessàries.
N'hi ha?
Sí, de fet això ja ho vam parlar en una altra entrevista amb la que vam venir, es va presentar una...
Somriu,
una petita... Home, es va presentar una petita proposta que només afectava, és que no arribava ni al 5% del pressupost, era un 4,8 potser, es va posar en termes rodons, es va posar que afectarà un 5% només del pressupost, però hi havia una reducció de gairebé 530.000 euros en unes partides que se'ns ha justificat que no, que són necessàries, i això servia per recuperar, per exemple, el RUSC, que el RUSC és el que diem, econòmicament potser no és viable, d'acord? D'acord, tampoc hem tingut al davant les xifres de viabilitat econòmica d'un servei com el RUSC, i això que les hem demanat. Però bueno, coses que passen. La casa és gran, els conductes són llargs i els papers, som humans, funciona com funciona tot. No ho critiquem. Segur que si ho tornem a demanar-ho i que estem sempre al darrere de les coses que anem demanant, anem fent un seguiment i quan passa un cert temps, doncs, tornem a anar a l'OAC, tornem a demanar-ho o ens posem en contacte amb el funcionari o ens posem en contacte amb el regidor pertinent i tornem a demanar les coses. No discuteixo que la viabilitat econòmica del RUSC pugui ser discutible, però el servei social que donava Sitges, per poc que sigui, ja és més gran que l'econòmic, ja ha de tenir més raons de pes que l'econòmic. Per tant, llavors, doncs, potser cal que reduïm amb altres despeses. Que és un terreny complicat, evidentment, perquè llavors, què vas a reduir? Per on comences a retallar,
que és el que us interpel·laven sovint, no?
Les retallades, però... que és el que ens interpel·laven, exacte, és el que interpel·laven els senyors de la CUP. Vostès parlen de que van en contra les retallades, però per on retallem llavors per evitar les retallades d'aquells llocs on estem retallant, Perquè aquesta paraula ja jo crec que passarà a un lloc important del diccionari Pompeu Fabra al final, les retallades en aquesta història recent de Catalunya. Però, per exemple, que també ens ho han rebatut en ocasions o han generat un cert debat o un cert discurs a l'entorn de dir, per exemple, nosaltres demanem que en aquells llocs on l'Ajuntament fa mecenatge, evidentment que no té per què deixar de fer-ho. No estem dient deixarem de fer mecenatge al Festival de Terror i Cinema Fantàstic. Deixarem de fer mecenatge a la Fundació del Club Natació. Deixarem de fer mecenatge a la Fundació del Casino Prado, perquè a hores d'ara jo suposo que tothom n'està assabentat, però potser hi ha molts sitgetans que no ho saben, això de que l'Ajuntament fa mecenatges del tot necessaris, perquè no podem perdre tot això. El que passa és que s'utilitza en els discursos, doncs, bueno, aquest discurs de què deixarien d'invertir en el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror. Això moltes vegades ens ho ha dit el propi Batlle, inclús en les sessions del plenari. Ja no parlo amb converses o amb trobades o amb sessions de treball que podem tenir, com estem tenint tu i jo, en una sala, sinó en el propi ple. Senyors de la CUP, deixarien d'invertir en el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror? No.
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 Però
estudiaríem
deixar d'invertir en alguna altra
cosa. La quantitat que, no, o estudiaríem la quantitat que s'hi aporta. O estudiaríem el que tu m'estàs dient, exacte, de dir, bueno, aquí no, però en aquí sí, per exemple. I bueno, en aquesta línia estem, en un any i mig de treball, en el que estem intentant acabar quan hagin passat 4 anys.
És un debat una mica eufemístic aquest, eh? Perquè per bueno, no dir en veu alta el nom de determinat servei, sempre podem arribar a dir, no, aquest no, però un altre, potser en prioritzaríem d'altres en lloc d'aquest, sempre podem anar a una línia molt fina aquesta també, eh?
Clar, però no és que vulguem treballar la CUP amb l'eufemisme instal·lat però sempre en nosaltres, però perquè evidentment justament en una proposta que vam fer de modificar el 5% del pressupost no érem eufemistes. Érem pragmàtics, dèiem, senyors, volem que aquest 5% es recuperi d'aquí, 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 d'aquí i s'inverteixi en aquestes coses. D'eufemismes jo no crec que en aquell moment en tinguéssim. Després, evidentment, doncs, no és que haguis de ser eufemista, però és el que diem. Hi ha unes línies molt fines, com tu dius, clar, vull dir, però no podem utilitzar el debat ni el vocabulari per... Bueno, doncs pel que et dic...
O sigui, el que us agradaria és que encara es pogués posar sobre una taula, veritablement, el debat sobre els serveis públics, el seu cost, el seu valor, quins, sí, sí, com, de quina manera.
Sí, sí.
Això és el que, en el fons, us agradaria, que es poguessin agafar els serveis públics que gestiona l'Ajuntament, la institució, i analitzar un per un com, quan i de quina forma.
Exacte, la viabilitat de tot plegat, que no penséssim que perquè hi ha una motxilla molt grossa i un deute molt gran... doncs res es pot tocar a hores d'ara i tot està molt delicat i no, això ha de ser així perquè el que necessitem és aconseguir els 40 milions d'euros que té l'Ajuntament de Sitges de forat, els 43 aquest de, ja no comptem ja també tota la història i la relació, no només el consistori de Sitges sinó de totes les administracions amb els bancs i les entitats financeres d'aquest país i d'aquest continent que ja podem veure cada dia la negra història que surt als mitjans de comunicació.
Ens queden 8 minuts. La CUP s'ha posicionat molt obertament a l'entorn de la qüestió de la Bòbila 2,
sí,
de la qual se'n va parlar molt també abans de l'estiu. Va caure precisament en el ple de juliol, si no recordem malament, just abans de
del
període vacacional. Què ha passat des d'aleshores i fins a quin punt aquest posicionament ha tingut alguna resposta o per part del sector comercial o per part d'algun sector determinat?
Ha passat que tot això ja venia d'uns antecedents que també doncs, l'anterior govern socialista i d'Iniciativa ja van intentar fer una modificació en la mateixa línia i els veïns van oposar-hi resistència. I va ser a partir d'aquesta resistència dels veïns que el projecte doncs, es va aturar i es va tirar enrere. De cop i volta ens trobem amb les ganes de tornar a engegar aquest projecte.
La propietat té uns drets, hem de suposar, no?
Sí, la propietat té uns drets, però el conjunt de la ciutadania també hem de poder decidir. I això m'ho aplico a mi mateix, vull dir, jo, si jo també fos propietari, entendria que, aviam, formo part d'un conjunt, d'una societat, no sóc un individu només independent. Tinc la meva unitat física individual com a persona, la de la meva família, però després tinc un cercle de persones amb els que convisc, és a dir, el que podríem considerar antropològicament parlant una tribu, no? La tribu dels sitgetans. Pot semblar una bajanada el que estic dient, però és que vivim en una comunitat de veïns, de sitgetans i sitgetanes, per tant, hi ha d'haver-hi una miqueta doncs, de consens amb les coses, tot i que sí, en primer terme, en primera instància, els propietaris...
Ho dic perquè el tema torna, perquè terrenys, la propietat, diu bé, en algun moment o altre podem desenvolupar això.
Jo vaig rebre informació per part d'un propietari d'en allà en el qual no tenia allò tan... No em va quedar tan clar si el canvi que, de sostre allò... era sol·licitud dels propietaris o del propi consistori. Llavors, en aquest tema nosaltres vam veure que es tornava a posar damunt de la taula, vam veure que els veïns de la Bòbila es mobilitzaven, contactaven amb nosaltres perquè també veien que nosaltres començàvem a fer feina amb aquest tema i érem un grup municipal interessat en això. Arran d'aquest contacte amb els veïns, ells ens van comunicar que es mobilitzarien, que farien recollida de signatures, que parlarien amb els comerços del poble sec, que veien que l'encaix d'un centre comercial en allà podria anar en detriment d'una zona com les Proelles, que va començar a funcionar bé a l'inici de la seva obertura, però estem veient que any rere any va caiguent l'activitat en allà, han tancat naus, l'accés mai ha estat adequat pel tipus de polígon comercial que hauria de ser, i per tant, davant d'algunes cosetes que tampoc s'han solucionat des de la retirada del projecte per part de l'anterior govern, i ara al posar-ho damunt de la taula veiem que no estan solucionades, és per això que nosaltres presentem unes al·legacions. Les al·legacions van en el sentit de són transversals a tot el projecte, per tant el més recomanable és potser la retirada del projecte, però després de la retirada no quedar-nos aquí, perquè si no és quan ens poden rebatre com a grup municipal. Molt bé, vostès demanen la retirada, però i quina alternativa presenten, senyors de la CUP? Doncs la nostra alternativa és que es munti una taula per tractar aquesta qüestió amb tots els agents implicats, és a dir, propietaris, perquè ells tenen un terreny allà i són els màxims implicats amb aquells terrenys que són de la seva propietat, els veïns, perquè els veïns viuen allà i per tant si viuen han de poder dir alguna cosa, i d'altres agents, com poden ser els inversors interessats, que tampoc no en sabem si n'hi ha o no n'hi ha i si n'hi ha quins són, i d'altres agents com pot ser el comerç de Sitges, els del polígon Les Proelles i les zones d'afectació dels voltants, sobretot Poble Sec i Proelles. Tot i que també ho hem extès en la nostra campanya cap al comerç local, que està en un moment de crisi i l'eix comercial de Sitges, Sant Francesc, Parellades, Jesús Major, per entendre's, és a dir, aquesta creu comercial i els adjacents del voltant, com Sant Josep, etc., estan en moments de dificultats al nostre comerç, amb pujades d'IBI, descensos de vendes, etc., etc., no?
Dues coses per acabar. Si la plaça d'Espanya es digués plaça de Catalunya...
Fantàstic, però ja en tenim una.
No caldria dir plaça de Pou Vedra?
No, però això s'ha fet amb una intenció més aviat de memòria local. El context històric també és el que és, l'horitzó al qual esperem que s'arribi i no sigui tot tan plebiscitari el proper 25N, i per la salut del nostre país no hi hagi una majoria absoluta de CiU, perquè si no llavors doncs estem a mans només d'uns i el bo és que hi hagi representació per part de tothom, doncs ho hem fet també en aquest sentit, no? De dir, bueno, anem a recuperar més aviat la nostra simbologia i la nostra memòria històrica local, que no pas la d'un estat que ens va ocupar, ens ha estat oprimint i no ens permet una llibertat com a nació.
Quan ho dieu així en veu alta, us ho creuen, eh? Es fa per la memòria històrica.
El primer motiu, d'entre d'altres, és per una memòria històrica local d'anar recuperant antics noms. Per tant, tenim una comissió també del nomenclàtor.
De toponímia.
Sí, exacte, de la toponímia. Continuo equivocant-me, no es diu el nomenclàtor, de la toponímia.
De toponímia.
Que és a ella qui ho hem d'elevar-ho. Aquí ja ho vam justificar un ple, que vam tenir una roda de procediment.
Tot allò, però preguntàvem per això. I en 30 segons, ha estat un debat intens aquest de la CUP a les eleccions al Parlament de Catalunya?
Internament sí.
Internament sí?
Sí, sí. Moltes assemblees locals, les locals elevades a les territorials, en el nostre cas aquí la del Penedès, a Vilafranca, entre d'altres municipis, Capellades, Sant Martí Sarroca, Vilanova,
Sitges... I éreu del que estava a favor o en contra?
Això m'ho reservo.
Em sembla que hi havia una foto en què es veu d'esquena l'Òscar Ortiz.
El que sí que podrem dir és que el context històric en el que estem ara demana tenir cintura i estar a l'alçada. I la CUP és el que intentarem.
Són les 11. Òscar Ortiz, gràcies.
Val,
gràcies. Fins la propera.
A vosaltres.
Notícies, tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.